Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Waterloo és el nom del segon disc d'estudi del grup suec ABBA, això ja ho sabem. El van treure un dia com avui, de 1974, això no ho sabíem. El disc avui, per tant, celebra 50 anys. De fet, va ser el primer àlbum a tenir el nom oficial del grup. Tots recordem doncs, el moment en què els ABBA es van alçar com a triomfadors del Festival de la Cançó d'Eurovisió, aquell mateix any amb aquesta cançó, que al principi, per cert, això tampoc ho sabíem, s'havia de dir Honey Pie, però no els hi va acabar de fer el pes. I va ser un dissabte que, fullejant un llibre de cites famoses, finalment van trobar la paraula Waterloo i van dir calla, sí, aquesta ens agrada. El concepte, per descomptat, feia referència doncs, a la llegendària derrota de Napoleó Bonaparte per part de les forces britàniques i prusianes a la batalla pròxima de la ciutat belga, de Waterloo. Això va ser un 18 de juny de 1815, però és que el grup va utilitzar aquest esdeveniment històric com a metàfora en aquesta cançó d'una dona que compara la forma en què ha caigut doncs als peus d'un home del qual està enamoradíssima, amb la manera com el famós líder militar francès va caure rendit a la llegendària batalla de Waterloo. Ella, per tant, es refereix a l'home com el seu Waterloo. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La meva Waterloo, Marta Jarque, a la seva direcció.
Els teus peus, Mercè Raga.
Waterloo, ara et diré.
Ah, sí?
T'agrada, eh?
El que vulguis. Digue'm el que vulguis.
No, però Waterloo t'agrada especialment.
La cançó m'encanta. Sí. És molt divertida. No tenim a ballar?
Sí, trobo que sí. A part, un dilluns va bé, no?, per animar. Bueno, sí. Però deixem presentar els guions al gran inimitable Francesc Marginet.
Marginet.
A mi digue'm Chiquitita. Sí. Si hem de triar cadascú una cançó...
Mira, què bé ho has dit, perquè el Ferran Capdevila direm Fernando.
Ah, però no? Ja, clar, ja ho tens.
Sí, això ja ho tenim. El Francisco, com li podem dir? Francisco, bona tarda.
Dancing Queen, em queda a mi, no?
Oh, sí.
Mira, és que estàs bona. I a la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, al món digital, a veure, quina cançó de bases... Money, podria ser,
money,
no?
Money,
xarxes,
sí,
xarxes. Money, mira, molt bé. A la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, que dels ABBA seria... Quina? Give me, no?
Home, tamasso.
Què et sembla? Sí?
Molt bona.
Sí, compreu. Sí. Ara aquests són els bons. El José Matosas i la Paula Monedero. Monedero. El Montsonor.
Mamma mia.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Yo conocí un coreano una vez.
¿Ah, sí?
En un bar de Gracia.
¿Y qué tal?
Pues se dejó el reloj en mi casa.
Ay, madre mía.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Mamma mia.
Alerta, amb els coreans.
Mamma mia.
Els rellotges.
Alerta amb els continguts d'avui. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació i després la Marta Jarque. Avui faràs la digestió amb Lluc Cruselles.
Sí.
Xocolater.
Sí.
Però més enllà de ser xocolater, és el mestre xocolater.
Home, el va ser el, fa uns anys el millor xocolater del, del món, i avui parlarem amb ell d'aquesta crisi del cacau que amenaça, evidentment, i plana sobre la, la Setmana Santa, les mones de xocolata, que són doncs, el seu fort, a veure si això repercutirà o no les butxaques.
Doncs li preguntarem a quarts de quatre. Sí. Avui, la digestió amb Lluc Cruselles. I després... A quarts de quatre, en Pau Mestip ens posarà el dia amb l'agenda de la setmana. Després l'agenda verificat ens parlarà avui de l'impost de successions. Ara que els pressupostos, com ja sabeu, estan a l'ordre del dia, des de verificat doncs, han volgut fixar-se amb alguna de les propostes que en aquest cas ha fet JxCat. Es tracta de bonificar l'impost de successions al 99% per filles, fills, parelles i ascendents. Ho verificarem tot plegat amb la Mar Bermúdez, fact-checker de Política Verificat. I avui, el cacau de les 4, tenim un cacau musical, perquè tenim moltes, 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 moltes ganes de rebre els components del projecte Bravo, un grup musical que ha passat de la musicoteràpia als escenaris de Barcelona. Us expliquem. Ells són el Daniel Royo, guitarrista, la Paula González, cantant, i l'Aitor Laiseca, que és el productor. Es tracta d'una banda de música que neix, com dèiem, d'aquestes sessions de musicoteràpia que en Dani Royo feia a persones amb diferents graus de discapacitat. Doncs parlarem amb ells, perquè d'aquí res, dimecres, si no m'equivoco, Cesc...
Aquest dimecres fan un concertasso a la Sala Polo.
Doncs tenim moltes ganes de conversar amb ells i que ens expliquin com van els preparatius d'aquest gran concert. I a continuació fixarem, com sempre fem els dilluns, la mirada al món amb l'ajuda del professor Manuel Manonelles, analista i expert en temes internacionals. I a partir de les 5... Avui toca rebre la bona teca del Pau Gascó, que a veure, ens parlarà de... Jo avui he rebut un WhatsApp d'en Pau Gascó, d'acord? Que deia, avui parlarem de cuina, d'aprofitament i font de proteïna, ferro i vitamines.
Molt bé.
Diu,
està estupendo.
Que germana les classes populars de tot el planeta. Que us ve al cap.
Vols dir que hi ha massa explicació aquí?
Molta justificació,
sí, sí,
no?
Sí.
Com un avís, no?
De què va això?
No ho sé.
Aprofitament, les coses aquelles que tiraríem i que llavors dius allò que, el que s'ha d'aprofitar.
Mira, jo crec que els més sensibles, abstenir-vos avui, em sap greu, és allò que dieu, sí? No poseu la ràdio perquè em fa, sabria greu, perquè avui en Gascó ens parlarà de cor, de morella, de fetge.
No ho veia venir.
Seguim parlant de cuina, eh?
Tot això bo. Tot això
sí.
És bo. Sí, i tant. Sí, ben cuinat.
Amb una mica de sal i pebre, Marginet?
I emmascarat, perquè no identifiquis què és què, no?
Efectivament, això sempre. Endavant. Sempre. La carn, pel més que no sàpigues què menges.
Doncs et parlarà dels menuts, avui, a la bona taca d'en Pau Gascó. I després, a continuació, intentarem no treure el fetge perquè iniciarem la tertúlia esportiva amb ell.
Normalment, en aquestes hores, aquí a la terrassa del Pompeia, no hi ha grans tensions.
Bé, això ja ho sabem, eh? De l'empat del Barça i del Madrid i de la derrota del Girona i també de les lesions del Barça. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Nou minuts que passen ara mateix de 2:45. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Harke, bon dilluns.
Bon dilluns.
Bones notícies d'avui a la Realitat Paral·lela.
Sí, us porto un menú combo de notícies que us alegraran el dia, que, no sé, trobo que està molt bé, és una bona proposta. Vull dir, us ve de gust o
sí,
no escoltar bones notícies?
Sí, endavant.
Les necessitem, sí, també.
Sí. Comencem? Sí? Vinga, doncs va, som-hi. Sí. Els dilluns. Només, de fet, només hauríem de donar bones notícies, perquè els catalans sempre comencem la setmana molt tocats amb la derrota o l'empat del Barça, ara també el Girona, de cada cap de setmana. És per això... Digues, digues.
Comencem tocats, fins i tot si guanya, perquè és horrorós el joc del Barça. O sigui, no, dilluns és, o sigui, comença tocat 100%.
Hi ha un lesionat, sempre hi ha alguna cosa. O sigui, hi ha el futbol sempre hi ha, diguéssim, que s'encarrega d'enfonsar-nos en la misèria. Comencem els dilluns abatuts i és per això que jo, a partir d'ara, em comprometo els dilluns a passar llista d'algunes bones notícies. Bona. Què us sembla? Per arrencar amb una mica més de... Et sembla bé, tu, Mercè?
A mi tot el que tu diguis.
Però tu, com a directora, hauries de donar el vistiplau?
No,
sí?
ja ho sé, que això no és així, però tira.
És un mer formalisme. Bé, comencem per una notícia per l'esperança, que és Mr. Wonderful vol acomiadar una quarta part de la seva plantilla. Sap greu, evidentment, per la gent que es quedarà sense feina, que a més la majoria són de Barcelona, aquesta empresa és barcelonina, però tota conquesta té les seves víctimes col·laterals, en aquest cas aquesta gent que es quedarà sense feina. Pels que no conegueu Mr. Wonderful, és una empresa que ha guanyat molts calés amb l'opiaci dels infeliços, que seria el pensament positiu. Han fet fortuna de 40 tasses amb frases com ara Estado civil queriéndome mil o hoy va ser tu día. I ara doncs fan fora bona part de la seva plantilla amb una frase, evidentment, menys prometedora. Diu que la situació econòmica i financera i els resultats comercials de la companyia són molt negatius i, per tant, doncs, han de tirar endavant un ERO, una reestructuració que podria suprimir prop d'una quarantena de llocs de feina, que busca reduir el sobredimensionament de la plantilla i ajustar la xarxa de botigues, que es veu que això no els ha acabat de sortir bé, aquesta jugada. Es veu que durant la pandèmia doncs, van pensar que seria una bona idea començar a obrir botigues per tot Espanya i doncs, la gent no hi ha anat a comprar.
Vaja.
Sorpresa. Tot plegat a una empresa que els treballadors defineixen com de tot menys wonderful. Això no ho dic jo, eh? ho diuen els treballadors. Que tampoc, personalment, a mi no m'ha sorprès.
En absolut, no.
M'ha sorprès. No m'ha sorprès, perquè no pots estar bé.
Dime de què presumes.
I te diré lo que no...
De què careces.
Lo diré que de careces.
Exacte, això.
El que va començar amb una simpàtica invitació de boda per uns amics, perquè aquesta gent va començar així. És típic.
Ah, sí? Sí, el save the date o una cosa així.
Sí, van fer una felicitació que està molt bé, me l'he llegit, i està bé explicar la història, com una parella es coneixen a la feina, i un dia doncs queden per anar al cinema...
Ui!
I a partir d'aquí, doncs, tota una història d'amor, que acaba amb casament... Els hi va sortir molt bé aquesta invitació i, doncs, tot plegat, no? Mr. Wonderful ha acabat convertint-se en un imperi del sucre absolutament hipoglucèmic, perquè són frases, no? Com dèiem, d'aquesta felicitat naïf i buida. Exacte. Venen de tot, bolis, llibretes, diaris, mantes, gerres de cervesa, copes de vi, calendaris, tots amb missatges positius per fer-te, diuen, la vida més feliç. Podran fer lots pels que fotin al carrer, perquè segur que així l'acomiadament fa més baixada. Per exemple, lo dicen hasta los escaparates, diu, estàs que te sales. I trobo que aquesta seria molt pertinent.
Oh, i això?
Això no ho dic jo, això ho diu Mr. Wonderful, és una de les seves frases.
Sí, la idea és que aquestes frases s'imprimeixen en una tassa, per exemple, i tu tens un mal dia, i llavors fas un glob i veus aquella frase i dius, perfecte, arreglat.
És que produeix l'efecte invers.
Jo,
com més coses de Mr. Wonderful tens a casa, és que estàs pitjor.
Sí, sí, sí. Tens ganes de trencar coses, per tant, doncs això, ens alegrem que aquesta empresa ens sap greu pels treballadors que van al carrer, però estem nosaltres en contra, ja ho sabeu, d'aquesta psicologia positiva doncs que no porta enlloc. Si us sembla, aquesta seria la primera notícia que us porto.
Sí, és positiu, és bastant positiu.
Ja us ha canviat la cara, eh?
Sí.
Renovadíssim.
Si us sembla, ens seguim renovant, canviem això sí, de país, i ens plantem a Andorra perquè avui dilluns hem rebut notícies de Caldea. I és que els amics de Caldea ens tenen en compte.
Per favor.
Això sona diferent, eh?
Que sigui ja, el que crec que és.
La setmana que ve anem a fer un programa allà.
Oh!
Què? Era això? o no?
Des dels jacuzzis.
Sí, 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 sí.
Ens pot sortir molt malament la jugada, eh?
No, no,
això pot fer un pet.
Ens enrampem una mica, però...
No li digueu al Candy això, perquè ja sabeu. Manteniment d'aquesta casa.
Jo donaria molts calés per veure segons qui amb banyadorets passejant-se per aquí, per Caldea. A mi em faria molta gràcia.
El que passa que hi ha molta aigua, Candy.
Ens ho passaria molt bé.
Hi ha molt micro.
I aquella humitat suant allà.
Tot, no, no, és que...
Jo no puc anar a les saunes aquestes del vapor, perquè m'agafa la pàl·lida, sí, sí.
Ui, quan
no
surts...
No podia fer connexions des d'allà.
Quan jo, surts et tremolen les cames, eh?
Això m'encarrego jo, de les connexions.
Perdona, hi ha un riu que et porta, la, no? La llacuna exterior.
Sí, sí, sí. Sí.
Llacuna
la llacuna exterior,
jo ja veig el Cesc,
has anat, eh?
Ja
has anat, ui, no, tens estudiat,
home,
això.
Hi ha moltes parelles a la Caldea.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Que sí, fan parelles.
No, no, no. Va, gent que hi va allà a demostrar el seu amor a l'Iacuzzi.
Va, 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 tira.
No, com us deia, que els de Caldea ens tenen en compte, saben que Ràdio Estel emet també el seu país petit i nevadet, Andorra, i per això sempre que han de presentar alguna novetat, ens ho fan saber, cosa que és molt d'agrair, i per això nosaltres ens en fem ressò. Què us sembla?
Doncs està bé, està bé.
He tirat de reverb. S'acosta Setmana Santa i la gent de Caldea ja comencen a pujar la temperatura de les seves calderes per oferir propostes temptadores a la clientela i... clientela potencial, que seríem nosaltres, nosaltres quatre. Una clientela que, ja sabeu, no es conforma amb qualsevol cosa i busca, en la majoria dels casos, una experiència diferent.
Sempre.
Malament, molt malament.
Nosaltres, al Fabricació Pròpia, l'única cosa que busquem és el saxofonista que treuen a passejar cada vegada que se celebra alguna cosa a la piscina. I la pregunta avui és clara. Comptaran amb ell també en aquesta ocasió? Si us sembla, comencem amb la proposta de Caldea per Setmana Santa, que es podria sintetitzar en dos conceptes, Mercè. Activitats i espectacles. De l'activitat especial de Caldea, quan passen per aquestes festes, ja sabeu que s'ubica sempre a l'espai La Gran Llacuna. Mercè, popularment coneguda com la piscina fonda.
La piscina
la
fonda.
Que no fas peu.
Sí. Però queda molt més bé, la
no.
Gran Llacuna.
Sí que fas peu, eh? Bueno, vull recordar, eh? Fa molt
home,
mena.
Depèn del que m'adeixi.
Fas peu
que
a tot passa, arreu, en principi.
Faig, sí, jo en principi faig peu a tot arreu, però... No, però ara en
tu
sèrio,
podries anar com el Nuñito, de genolls, i també faries...
Tal qual. Però jo crec que es refereix no a la profunditat, sinó que és molt
sí,
gran,
sí.
És immensa.
Sí, sí, sí. Bé, l'espectacle...
Què vol dir això? És així, Harkin.
No, bueno, però que ells diuen La Gran Llacuna, que és una mica...
Però tu hi has anat. Rotllo...
Ui, tant, que hi he anat.
Ah.
De petita llicència.
Per cert, deixa'm dir que des de l'Hostal Jaumet feu una clocadeta d'ull a Caldea, amb la vostra piscina.
Sí.
Zona d'aigües,
no,
em vas dir un dia.
No, no, no.
Hi ha una instal·lació de vidre que si et mires ràpid, sembla que estiguis a Caldea.
Ui, tant, sí, això és així.
Això és un triangle.
Sí, 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 sí.
L'espectacle Storm serà l'espectacle protagonista d'aquesta gran llacuna. Un espectacle arriscat, ara en parlarem, que jo definiria amb dues paraules. Perill.
Ai, 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 ai.
I és que... És que dos acròbates... Tot això estem parlant d'una piscina, eh? Dos acròbates sorprendran els usuaris amb straps i les impactants figures aèries dibuixades al ritme de la música en directe d'una guitarra elèctrica o d'un violí.
No està...
I el saxo.
Preferiblement no està clar, violí que no s'enxufa.
Depèn del dia. Clar, això, la guitarra elèctrica potser exacte, té una enrampada, només d'entrada hi ha el guitarrista elèctric i després hi han de tirar del violí.
Straps,
això en principi
sí,
ha desconnectat.
Què són straps?
És aquella cosa que cauen del...
Són
com cortines.
Sí, exacte.
Són cordes. Això ho fan al circ, al circo, i ara també ho fan a Caldea.
Sí. Està bé fer-ho allà perquè tenen un lloc on caure.
Com una xarxa,
també.
Clar.
El problema és que potser ets tu, vull dir, et cauen a tu a sobre perquè tu també en principi estaràs dins la piscina. Bé, és un espectacle perfecte per desconnectar. Esperem que els que es desconnectin no siguin els acròbates, perquè ara, com apuntàvem al Francesc, doncs tindrem algun disgust. Tu imagina't que es desconnecten en algun moment i
cauen
a sobre.
Cauen a sobre, vaja.
Això és un problema. A més, estàs a Andorra, ets lluny de casa, això, qui ho paga, si has d'anar a urgències...
Seguro.
Fins ara ni rastre del nostre home, el saxofonista, apareixerà en algun altre moment de la festa?
Ai, tal. Oi, oi. Vinga. Animat.
Vinga, Rimbó.
Per la nit, ja.
A veure, jo que us he dit, que els dilluns només portava bones notícies. És així o no?
Sí,
és així.
Sí, sí.
Doncs home, clar que tindrem saxofonista en banyador també en aquesta ocasió, perquè tindrem Champagne Sessions, que ja n'hem parlat alguna vegada.
Déu meu.
Que dèiem, hem copes de plàstic, que prendre Champagne en copa de plàstic...
Què vols dir que perd?
Per mi sí. La bombolla no té la mateixa, no té el mateix encant, ho entens?
Encant. Ara, clar. No té el mateix encant, la bombolla.
No, no, no té la mateixa gràcia. Amb banyador, que tots aquestes èpoques de l'any hem guanyat 30 quilos i a més estem blancs, no seria el millor moment per mostrar-te, i amb una ampolla i amb una copa de xampany de plàstic. Bueno, què vols que et diguis, una bona estampa?
Bueno, però mira,
sigui
ja està prou
sigui.
Bé.
Tindrem Champagne Sessions amb sessions de música en directe on el públic podrà gaudir de la música en directe d'un saxofonista, amics, o un cantant. És a dir, compte perquè pot ser que, en funció del dia que hi vagis, et toqui saxofonista, que recordem que és un tio que toca el saxo amb banyador, a la vorera d'una piscina coberta. És tristet.
Tenim el nom d'aquest home, o no?
Això s'ha d'investigar.
Això és, Ferran, comença a investigar.
Acceptem el repte des de la producció.
Que tens el mail que ha enviat als de Caldea?
Sí. Aquest home segur que té moltes coses per explicar.
Uf!
I tot plegat ho podreu gaudir mentre us esteu prenent un còctel a l'aigua a l'Spa Adults Only de Caldea. El bar aquàtic també, que sapigueu que oferirà una carta de begudes des de les clàssiques copes de xampany fins a còctels o smoothies, perquè també hi ha banyistes que cuiden la línia i no volen veure perquè després has d'agafar el cotxe per tornar. Ah, i si vas fotent una copa de cava darrere l'altra, pots tenir algun disgust. Bé, paral·lelament, els tallers wellness ampliaran la seva programació de vols tibetans i mindfulness. Perfecte, és perfecte. Per tant, no heu de patir per res. Ja sabeu que relaxar-vos no us relaxareu, si aneu a Caldea, a gaudir aquests dies, però passareu un dia molt i molt distrets. Per tant, ja ho veieu, és dilluns, i com dirien els amics de Mr. Wonderful, la vida us somriu. A menjar-vos la setmana.
Nou minuts per arribar al punt de les 3. Tu com estàs? Estàs en aquest punt, Francisco,
mateix...
de menjar-te la setmana?
Estic pensant en Ike. És que ha dit vols tibetans i he pensat en vuelos cap al Tíbet. I vol dir el que seria en castellà cuencos tibetanos.
Volies dir això, saps? Jarque?
Sí, com aquests gongs.
Sí, clar,
sí.
Vas com remenant, com si fos un morter.
Exacte.
Però fent la llioli.
Tu pensaves en Ikea?
He dit Ikea? Volia dir Caldea. És que vaig anar a Ikea.
Que has d'anar a Ikea.
No.
Mira...
Mira,
no sé si explicar-ho.
No ho expliquis. No. Fem una cosa, estirem del fil amb això que tens i ens ho expliques. Vinga, va.
El Riquet és molt interessant, però ho deixarem per un altre dia. Fa 3 setmanes que no em puc treure del cap aquest tema i espero fer-ho avui, perquè diuen que la tercera va a la vençuda. Per enèsima vegada, posem-nos en situació.
En episodios anteriores.
Ui.
Per un motiu que ja no ve ni al cas, us porto un llistat de productes una setmana més.
Yes.
Productes saboritzats amb uns maridatges que, a la majoria dels casos, farien vomitar una cabra.
No me llames iluso. Ara dius una cabra, la que sona de...
Això és,
era una cabra.
És un mem de la cabra que crida.
Mecànica, no?
Sí, sí. I ara la cabra, tot ben lligat.
S'ha menjat alguna cosa que no...
Aquest és el saxofonista de Caldea, quan li han de dir Tor, que haurà de tornar a repetir. Passats!
Fa 2 setmanes ja vam parlar de la categoria de patates fregides, us en recordeu? Per tant, això
patates
ja ho tindríem
fregides.
Fet. La següent categoria és la de begudes.
I de bebida què? I de bebida què? I de bebida què? Què debo beber? I de bebida què?
Aviam, viatgem al sud d'Àsia, on us podreu prendre una Pepsi a moda de postres. I direu, postres? Sí, postres. Allà gaudeixen de la Pepsi White amb sabor a iogurt.
Ai,
què sembla, això?
No, a mi no m'agrada. En Cesc tampoc, eh?
No. Jo, amb el menjar, que vulguis, amb la beguda...
No s'hi juga.
Sí, és veritat que amb el menjar ja ens hi vam atrevir la setmana
amb
passada.
Amb el menjar, sí. Però
sí, tu el límit el poses a la beguda, eh?
Sí.
Home, però Pepsi amb iogurt és estrany,
sí,
no?
Sí, perquè...
És una mica com la Coca-Cola de vainilla, no?
Exacte.
És així, té aquest sabor com...
Amb les begudes passa allò que jo crec que el cos es predisposa al sabor de tota la vida de la Pepsi,
això
per exemple,
veritat, sí.
I de sobte et surt una altra cosa que no té per què ser dolenta, però que el teu cos la rebutja
d'entrada. Com el Cherry Coke, vosaltres en preníeu?
Però a hectolitres.
Puntualment.
M'encantava.
O sigui, per provar-ho. A tu t'encantava?
Oh!
En sèrio?
De debò. Sí, sí. Soc de coses com alternatives que han tingut un èxit discret. I llavors m'hi aficiono molt i desapareixen del mapa.
Ja, i això, clar, això...
Fa moltíssima
ràbia. Pobre.
Sí, bueno, sí.
I què, més? O sigui, Pepsi, com dius,
amb
aquest Pepsi...
Iogurt, Pepsi White.
Pepsi White.
Allà és molt fàcil d'identificar perquè és una Pepsi que és transparent. Llavors ja seria com el primer símptoma que allò no...
Pepsi
no,
transparent.
Sí, sí, com, bueno...
Com si fos un espirifent.
Exacte, tal qual. Que no es fa el pes. La multinacional de cafeteries més famosa del món, coneguda pels seus gots gegants, on t'hi posen el nom, i per ser el coworking més trist de la història, us ofereix el súmum dels absurds, que és el frappuccino amb gust de gelatina de cafè.
¿Cuál es tu nombre? Que lo pondremos para cuando esté lista la bebida.
Derek Zoolander.
¿Derek Zoolander?
És una clucada d'ull a una escena mítica
d'aquesta
pel·lícula.
Tu has fet això, no?
El què?
Has donat el nom de...
Jo no, no he entrat mai en un, estar, en un lloc d'aquests a la vida. Però a fer-hi què? Sí, m'agrada el cafè d'aquí.
El Google. Préssec. A fer-hi el préssec. Però què és això de la gelatina de cafè?
El frappuccino és com un concepte que es van inventar i que va acabar adoptant aquesta marca tan coneguda, que és com una mena de batuts de cafè. Una fusió entre cafè i batuts. A priori, el cafè hauria de tenir gust de cafè.
No? Clar, és, home, és una redundància, sí. No?
O no, perquè igual la gelatina de cafè no recorda tant el cafè com la gelatina voldria, i per tant, tu, com jo, pots ser aficionat als sabors alternatius i dir, jo no vull un cafè amb gust de cafè, vull un cafè amb gust de gelatina de cafè.
Això
rissar el riso.
Acaba sent més sucre dins de la beguda i ja està.
Sí, clar.
Bàsicament.
Exacte. Un procés més, perquè ets ultraprocessats, és un procés més a tenir en compte. Si no teniu problemes de sucre, us porto una altra meravella. Heu d'anar a Japó, però. Hi ha una beguda amb sabor de crep americana, que és allò que en anglès es diu...
el pancake.
Pancake.
Ah, sí.
I en castellà tortitas.
Sí.
Pues imagineu-vos una llauna de Coca-Cola, que tu l'obres, i allò té gust de pancake.
Ui, dolç també.
No sé jo.
Que empalagós. Ara és bo això quan t'ho foten per esmorzar, eh?
Si tens una baixada de sucre...
Ui, tant.
Un mil·lisegon...
I si t'hi poses una mica de pernil i formatge, allà barrejat, perquè les creps amb pernil i formatge estan boníssimes.
O no, filla. Potser
ho suques allà.
Bo.
O sigui, tu tires de creps salades?
Sí. Més aviat.
Sí, per sobre d'un quilo de Nutella.
No, ja...
Tenim uns límits.
Podem ordenar prioritats, si vols. Però sí, salada més que dolça.
A mi...
A tu és igual.
No, jo... Prefereixes... Per mi la crep és dolça, d'entrada, eh? Ara, si tinc gana...
Sí que és veritat que
fas
una crep salada i després et veus fer-ne una de dolça.
Acabat.
I així fins l'infinit.
Si tot això no us sembla especialment rar, entrem dins l'univers de les sodes. Aquesta subcategoria... És directament una marranada. O sigui... És,
no té altre nom, això.
Perquè la soda, que és,
no
com, és aigua en gas,
sí,
ho aguanta tot. Fa de bon combinar.
I
suposo que, més químicament, hi pots enxufar el sabor que tu vulguis, sí, que ho sé més o menys sense.
Sí.
Per tant, podem trobar aberracions tals com sabors de terra fresca...
Amb la soda?
Sí.
Interessant.
O gespa.
Bé.
Ja en vam parlar, no?, l'altre dia
d'aquell
postre,
cosa,
del
sí,
postre del celler.
Sí, dels postres del celler, però perquè hi havia algun aliment que també tenia gust a gespa, pot
no,
ser?
No, parlant de coses estranyes, va ser la primera entrega d'aquesta secció.
Exacte.
Era aquell postre que tenia gust de gespa mullada.
Terra mullada, correcte.
Bo.
Oh, boníssim.
Però una cosa és que t'ho facin els de Can Roca, els germans Roca, i l'altra que t'ho serveixin amb una llauna de soda.
Coses més relacionades amb la cuina, perquè
sí,
estem d'acord que la terra fresca o la gespa...
Sí, perdoneu, és que m'he clavat una estella aquí.
Rampat.
Ai, què t'ha passat?
No, que m'he clavat amb una... M'ha
dit
la Medi, diu sí.
M'ha
sortit ara per aquí dins, saps, de l'ungla, i ja està.
Ai,
te l'has pogut treure o no? No ho sé. Bueno, mira, ja ho aguantarem.
Sí?
Sí, home, sí.
Ànims, Mercè.
Jo ja sabeu que soc de poble, jo aquí fins al final. No passa res.
Ja ve l'ambulància.
Tinc aquí el meu dit.
Una mica de soda.
Sodes relacionades amb sabors més o menys de la cuina, perquè la terra o la gespa... Us faria el pes all negre?
Uf, gens.
Un refresc d'all negre?
All negre és molt bo per la salut, eh?
I
all negre,
sí. És bo, de gust és bo, l'all
negre. A tu t'agrada.
Però caldria saber si aquests sabors realment estan fets amb el producte... que porta el nom. És a dir, si és sabor d'all negre o han fet amb alls negres.
O és un aroma.
Exacte. Aroma com química
afegida. Com ho treballen, no?
Jo això no ho prendria. No ho prendria. Allò que passa al cine, fan unes crispetes amb la...
Una mica de soda d'all negre.
No.
I de cogombrets.
De cogombrets?
Mira,
me queda cosa que pica.
Bueno, això és com el d'estiu, no? Refrescant, o no?
Jo ho he volgut veure perquè està vessant.
Ah.
Sí, sí, que dius, mira, no hi ha res més a la nevera.
Que, pues, doncs endavant. Tira.
Perquè alguna vegada, igual, aquell pot de cogombrets, podem un glopet.
Sí, sí, vols dir que t'ha passat.
Ja sé que li agrada molt el vinagre.
El vinagre?
Sí, sí, perquè allò està com a vinagrat per mantenir-ho.
Ah, val, 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 val.
Doncs si, ja, si tu ja has fet aquest pas,
ja està.
Tens una, sola.
Sí?
No, no, no parlo de mi.
Ah, d'acord, d'acord.
Conec gent que...
Un amic.
Sí, sí,
un amic. Això també ho fa amb el líquid dels espàrrecs.
Com?
El líquid dels espàrrecs, que també se'l prenen.
O amb l'aigua de...
Com si fos un cafè.
Amb l'aigua de les olives, també.
Però també, quins amics teniu?
Jo he fet olives i cloïsses. Bueno, escopinyes, perdó.
També tu prens el líquid.
Això ho he fet, sí, sí. I no és tan... Vull dir, al final... Vull dir que té el sabor que té les copinyes. És que sí. Vull dir que si t'agrada una cosa...
T'ha d'agradar l'altra,
sí.
No vols dir?
Van. Sí, sí.
Molt bé. Què més?
Per
o
mi
sigui...
el pitjor de tots...
Què?
És la soda amb sabor de mantega. No sé en quin moment de la vida tu... voluntàriament...
Dius, va, vaig a provar això.
Sí, endavant.
Doncs jo trobo que és el que em prendria abans, eh?
Oh!
Sí, 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 sí. Sí, ui, sí, sí.
No.
Mira, vaig anar un dia... A...
Mantega!
Però al cine...
Pago seco.
Sí, sí, clar. Un pot de crispetes gegants, d'aquells, vaig a uns cinemes sí, als Estats Units,
sí, sí.
Que era com una plaça de toros, com aquesta taula.
Carai, tu.
Ple de crispetes, i després tenen com... Sabeu el ketchup, allò que apretes sí, i surt sí. El ketchup? Doncs mantega líquida,
oh!
I tu anaves amb el teu bol de crispetes gegant de 30 quilos i començaves a tirar-t'hi mantega líquida.
Per què?
O sigui, després doncs... no pots parlar, no?
És
no.
No,
queda tot enganxat.
A mi sí, veus.
Bo, eh?
Bueno. Quin horror.
No tingueu prejudicis.
Mira, a mi em va passar que amb una taula de formatges hi havia un trosset de mantega,
sí.
Que el vaig confondre.
Ui, te'l vaig menjar.
Oh, oh, quin...
I et va passar el que dèiem abans, quin que t'esperaves un sabor i...
Clar, i de cop...
I un altre.
Oh, quin mal rato.
Insuportable. Bueno. I si us fa el pes, fem la categoria de gelats i ja ho acabem.
Vinga, va, ho fem
sí,
ràpid.
Va,
sí,
gelats, sí. Endavant. Yo solo comería... De noche y de día. Aquí és on, per mi, la cosa es torna absolutament salvatge i incontrolable. Si sou paladars exigents, si us va el concepte gourmet, heu de saber que la indústria de gelat disposa de sabors com el pernil ibèric o el caviar.
Mm. Ah.
Sembla que amb el gelat ho toleres més, això, eh?
Sí.
Les coses
sí, sí,
estranyes.
Sí, sí. És veritat que t'ho colen millor, no?
Sí. I ara hi ha restaurants que ho fan, això, eh? Agafar un meló amb pernil, meló i el pernil sí. En gelat.
Molt bé.
Saps? I això és un postre.
Això m'he adonat que passa amb els vins blancs, que poden ser dolents de l'horror un euro i mig, però si està fred... Allò baixa,
allò,
però...
Allò baixa. Ui,
i el gelat deu seguir el mateix principi. Al Japó, que s'han revelat com els reis de l'extravagància, podeu trobar els gelats d'una coneguda marca americana amb sabor de tomàquet o pastanaga, que vindria a ser l'opció vegana.
Un
gaspatxo.
Un gaspatxo,
gelat.
Un gaspatxo
gelat. Jo no he provat d'aquest de gaspatxo,
sí?
De gelat
sí,
de gaspatxo. Aquí a Barcelona hi ha un lloc que es diu Paral·lelo. Si voleu provar el de gaspatxo, aneu i és molt bo.
Ah, sí, per a de gelat.
Sí, sí, sí. Pels més carnívors tenim l'opció de gelat amb gust de carn de cavall. Això ja és una excentricitat.
Gelat de carn de cavall?
Sí, això és dur. A França diu que mengen carn de cavall. Llavors és anar un pas més.
Un pas més.
Posar-la al congelador i la treus i vas llepant com si fos un polo. I el premi se l'enduen per mi a Canadà, que és on podeu disfrutar de granissats amb gust de pizza o espaguetis. Uf. Que això ni el guionista
ni
més boig
veure,
se li hagués imaginat aquesta alternativa.
Pizza de què?
Ah, vols dir que sí, és d'una cosa que t'agrada, endavant.
Espaguetis...
Amb de què?
Amb què?
Amb
quina salsa?
Ah, ostres, espaguetis sol, pasta. Oh, sí. Sense res.
Avorrit.
Sí.
Pots posar la salsa que vulguis.
Sobre el granissat. Per acabar de rematar, tornem al País Nipó, perquè si us voleu treure aquest mal regust de boca, sí. Us porto pasta de dents amb sabor de cogombra...
Carai.
...del Virgínia... o de whisky.
Per passar el tram.
Sí, sí, per fer-ho baixar. És possible que tot això us regiri l'estómac, però penseu que totes aquestes menges estan fetes amb tot l'amor del món.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí.
Bueno, bé. Va, és hora de dinar. Has donat idees potser a la gent que...
Possiblement, no m'ho treure del cap, que estan més en consonància amb l'hora i que
tampoc et
deixa tan preocupat.
No.
Ai, fi, escolteu una cosa. Mira, parlant de gelats, parlant de fred, com porteu aquesta baixada de temperatures que ens comentava el Miralles?
Es nota.
Sí. Això ho esteu notant o no?
Sí, sí? Avui fa fred.
Avui fa fred, avui fa fred. Núria, perquè us feu una idea, ahir a les 10 del matí estaven a 4 graus i mig negatius.
Imagina't.
Verge. Amb unes ratxes de vents fins a 50 quilòmetres.
Preciós. Hora. Ahir passant per davant del Montseny, feia goig, veure el nevat per allà a la P7. Preciós. I es veia també el Pirineu tot enfarinat.
Sí. Doncs mira, anirem fins a la Vall de Núria, si us sembla, per descobrir com s'ha llevat avui la Vall de Núria. Després d'aquesta baixada de temperatures, demanarem la penúltima hora des de Núria al Fabricació Pròpia. Fins ara.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. Mhm. Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 3 de la tarda. Aquest ha estat un cap de setmana, ho dèiem, de nevades del Pirineu. És curiós, però és notícia. Ha nevat al Pirineu, seria la notícia. I bé, per contrarrestar aquesta estranya notícia, aquesta estranya informació, contactem aquesta hora amb un d'aquests punts inevitables, com és aquestes imatges que ens ha donat aquest cap de setmana, com és des de la Vall de Núria. I, de fet, en parlem amb la responsable de comunicació de la Vall de Núria. Ruth Bové, què tal? Com està, Ruth? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I contenta, contenta, com dèieu, d'aquesta notícia tan esperada.
Home, tu diràs... Ruth, estàs a la Vall de Núria ara o no?
Sí, sí, ara mateix estic aquí a Núria.
Oh, i què? Quines vistes tens, Ruth? Explica'ns.
La veritat és que sóc una privilegiada, i sempre ho dic, perquè treballar a 2.000 metres d'altitud també t'ha d'agradar la muntanya, això també és cert. Però bé, ara el paisatge ha canviat una miqueta, ens va nevar uns 25 centímetres, i molt benvinguda, tant sigui pels esquiadors com per l'aigua per l'estiu, no? Per aquesta reserva.
Clar. Explica'ns una mica, Ruth, perquè això és neu de veritat, eh? No és neu artificial.
No, no, no. De fet, aquest any, com molt bé sabeu, les estacions d'esquí, doncs, hem tingut poca neu perquè no havia nevat, pràcticament. Les temperatures, la veritat és que tampoc eren baixes per l'època en què ens trobaven i això no ens deixava fer, doncs, no, la producció de neu. I bé, aquests dies la veritat és que fa fred, aquest fred, doncs, que és tan viu a muntanya, que jo dic. Fins i tot allí, doncs, vam tenir un dia, doncs, de vent fort i temperatures baixes. I la neu el que vol és això, bàsicament, és fred, eh? Diguéssim, ens agrada sempre que faci bon temps, però la neu, perquè hi ha una bona qualitat, necessitem temperatures baixes, i això, i molt benvinguda. Ens han caigut uns 25 centímetres de neu.
Molt bé, eh?
I a veure, anar-la treballant a les pistes que tenim obertes, doncs per poder això, no?, garantir, doncs, fins a final de temporada.
Quina temperatura teniu ara, Ruth, aproximadament?
Sí, ara, en aquests moments, mira, estem a 3 graus en aquests moments.
Ui, però... Esqueixem aquí a Barcelona, però escolta...
Sí, 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 estem a 3 graus, però avui hem tingut una mínima, si no recordo, d'uns 7 graus, per tant, que, bueno, menys 7 graus, vull dir, no...
7 graus negatius.
Exacte, 7 graus negatius, i bé, es nota aquest fred quan arribes a primera hora, que nosaltres arribem a, doncs, a primera hora per posar, doncs, tota l'estació a punt.
Sí.
Jo sempre dic, no, passes aquest pont de fusta i aquest aire fred et desperta...
Oh, de cop, no? Quin gust.
Sí, sí, sí.
Mira, aprofitant que et tenim a l'altre costat del telèfon, Ruth, explica'ns una mica també les activitats que s'hi poden fer en aquesta època a Núria.
Sí, de fet, bueno, Núria, tenim sempre la gran sort, jo també dic que som una estació de muntanya, no només d'esquí, i doncs, si ens referíssim més a, en època d'hivern, doncs tenim, bueno, el que és l'esquí de pista, després tenim les sortides amb raquetes, tenim el parc lúdic, que és un dels productes estrelles també pels nens més petitons, que els agrada, doncs, els trineus, els tobogans, després, com no, no?, tenim la Basílica de la Mare de Déu de Núria, l'Ermita de Sant Gil, exposicions, poder pujar amb aquest telefèric, que hi ha unes imatges molt boniques des de l'Albert Pic de l'Àliga, i en funció, doncs, de les condicions meteorològiques i físiques, jo diria, doncs hi ha, doncs, també diferents rutes de senderisme, que en aquests moments jo sempre dic que cal mirar la web per saber, doncs, tot el material de seguretat de muntanya, perquè el paisatge això ha canviat. La gent estaven acostumats a caminar sense neu i ara hi ha neu i gel, i això vol dir que necessitem aquest material de seguretat.
Núria, mira, al nostre productor li han curiosit especialment una de les activitats que feu, que és el busseig sota el gel.
Sí, 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 sí.
I això com se fa?
Aquesta és una activitat que la solem fer els caps de setmana. És una empresa que ve aquí a Núria. I la llàstima és que, bueno, aquest any s'ha pogut fer poquet perquè el llac no estava amb el gruix suficientment de gel, no?, per poder fer aquesta immersió.
Sí.
Però, bueno, és una activitat... Ara torna a estar gelat al llac, perquè, com us comentava, ha tornat a baixar la temperatura. I bé, això, vens els caps de setmana, vens amb uns professionals, que això sí que s'han de posar en contacte amb aquesta empresa que tenim a la pàgina web, i bé, és una activitat que a l'hivern, doncs, aquí al llac de Núria, doncs, també té molta sortida.
I mira, ara que ho dius, al llarg de l'hivern, però de cara a la primavera també es poden fer diverses activitats a la Vall de Núria.
Sí, de fet, nosaltres després canviem aquest blanc per aquest verd, no?, el verd de Vall de Núria, i després, bueno, ja engeguem tota aquesta campanya primavera-estiu en el llac. Com ens comentàveu, doncs, hi havia, doncs, hi ha les barques, les canoes, tenim passejos a cavall, tenim els ponis, tenim tiramar, tenim parc lúdic, senderisme, bé, i sobretot, ja ho dic, no?, tan sols, doncs, gaudir de la natura a 2.000 metres d'alçada, i el sol fet de pujar amb cremallera, que hem de dir que l'única via d'accés per arribar aquí a Vall de Núria és el tren cremallera, doncs ja la fa una estació única, i per mi ja és una molt bona activitat, no?, pujar amb el cremallera i arribar a 2.000 metres i respirar aquest aire pur.
Mira, Ruth, sempre demanem a les diverses corresponsalies del Fabricació, avui des de la Vall de Núria ens està explicant la Ruth Bové com ha estat llevar-se avui amb aquest paisatge de neu, que no hauria de ser notícia, però malauradament és així, no, Ruth? Us demanem una previsió del temps i del trànsit, a aquesta hora. Quina diries que és?
Del temps nostre de Vall de Núria?
Sí.
Vale. Bueno, nosaltres aquí a Vall de Núria seguim el temps a través del Meteocat. Avui, la veritat que durant el matí ha fet un dia esplèndid, ara s'han nuvolat una miqueta, i bueno, diuen que ha de tornar a baixar temperatures, i de cara a aquests caps de setmana, doncs, que pot ser que torni a haver-hi precipitacions. De fet, nosaltres sempre amb aquesta mirada posada al cel, esperant això, neu i aigua pels pobles de baix, del Ripollès, no?, i que sigui, doncs, això, perquè tinguem un bon estiu tothom.
Fantàstic. I pel que fa al trànsit, poca gent, o quina... Com ho explicaries, això, Ruth?
Bueno, de fet, aquests dies, aquest cap de setmana, com us deia, que ha estat un cap de setmana de força afluència, encara també tenim, segurament hi ha alguna part de les illes que també fan vacances aquests dies, i tenim força gent aquí a Vall de Núria, i bé, jo, com no, animar, doncs, la gent que entra a la nostra pàgina web, a valldenúria.cat, i com no, que els esperem aquí, que ens vinguin a veure, que també ens agrada això, que ens vinguin a visitar, i que els esquiadors, doncs, puguin acabar de gaudir, doncs, d'aquests dies.
Escolta, Ruth, mira, doncs un dia a veure si ens animem els de Fabricació i venim cap a la Vall de Núria. Què et sembla? Ens acolliu o no?
Home, i tant, sou molt benvinguts aquí a casa nostra, i, bueno, és això, eh? Jo, Núria, sempre dic que és com una visita obligada un cop l'any, és un lloc únic, un paratge natural de Catalunya que, bueno, que s'ha de conèixer i s'ha de viure intensament.
Ruth Bové, responsable de comunicació de la Vall de Núria, com sempre, un plaer. Moltes gràcies, Ruth.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Dos minuts per arribar a un quart ja de quatre. Fem una mirada cap enrere. Va, una miqueta, que ens dona temps. Què et sembla, Cesc? Vinga, cap on ens portes avui?
Mira, avui a les Notícies Vintage viatgem a un 4 de març, com avui, Dia Mundial de l'Enginyeria pel Desenvolupament Sostenible, Dia Mundial de l'Obesitat, també, i Sant Casimir.
Entra la Paula. Què ha canviat? La Paula aquest cap de setmana es va firar.
Es va firar?
Què vols dir que es va firar?
Sí. Diu, calla, home, deixa'm, ho puc explicar. No.
No? No es pot? Ara ens has deixat aquí amb l'incògnit.
Firada què? Què s'ha comprat?
Tu què creus?
Unes bambes.
Oh, tant.
Ah, sí. Per cert.
Que no me les va ensenyar, per cert. Ara me'n recordo. Em va dir, estic conduint.
Ah, té. Ella té unes bambes per cada dia de l'any.
Aviam, aixeca els peus. Les portes? Ah, avui no.
No.
No és dia de...
Quines portes
de les bambes?
No ens ho vols dir? L'oient ho vol saber. Blanques, això sí, sempre són blanques.
I netes, que això és important.
Sí,
deixa'm dir, Mercè, que gairebé cada trucada que fem ja de digestiva, la gent ens convida a anar doncs a Núria, sí, al Tibidabo, a tot arreu. Se'ns està girant molta feina.
Anava a dir, tenim una feinada impressionant.
Aquí anem.
A Caldea també fa un moment hem esbarat el gallo.
A Caldea
hauria de ser el primer lloc.
Sí.
Jo també ho crec.
Una prioritat.
I després a Núria. Però, ja podem fer la ruta.
Energies,
ja baixarem.
Anem fent la ruta, per tot Catalunya.
Clar. Però és que heu de ser conscients que se'n gira feina, nanos.
Bueno, passa res. Com que són de fabricació pròpia,
sí,
ho podrem
sí
fabricar.
Escolteu,
sí,
que estem en les vintage, i us he dit els dies internacionals, sisplau, i mundials i el santoral, perquè he pensat que és una cosa dient.
Et situa.
De saber, per situar-te cada dia, que celebrem, no? Que celebrem.
Que
toca. Que toca i quins són els dies mundials. No té res a veure amb les notícies que us vull explicar avui, però...
Bueno, està bé.
Us explicaré
ara. És informació.
Però sí que avui també és un altre aniversari important, perquè el 4 de març de 1907 va néixer a San Francisco la Maria Branyes.
Com l'Uri.
No em consta, eh?
La persona més vella del món.
Ai, sí!
Sí, la Maria.
Sí que em consta.
Mare meva. Està estupenda, eh?
Era un 4 de març. N'ha fet 117, imagina't. Déu-n'hi-do. Sí. Imagina't, ja són ganes. Però avui les notícies vintage que us porto li agradaran especialment, precisament, al Francisco.
Ai!
Perquè viatgem el 4 de març amb una especial sessió musical.
Ui, que bé!
Esto es lo que suena. Esto es lo que suena. More hits en djvintageradio.com.
Vintage.
Però un moment.
Vintageradio.com.
Ho has buscat, això? D'on ho has tret, això de ràdio?
Ah, és una ràdio en què estic treballant.
Que s'ha fabricat, no?
Per crear-la, l'estic fabricant. És de fabricació pròpia. Clar. I és la ràdio vintage.
Sona molt bé aquest jingle, eh?
Que sí?
De 1907.
Que fer-la fer la Paula?
La va fer la Maria Branyes. Viatgem cap al 4 de març de 1988. Era un divendres i el diari de Barcelona portava la notícia de la 30a edició de la gala dels Grammys.
Depèn del que vulguis dir.
Però un moment, clar, què són? Dels gremis musicals.
Aquests, els gremis. Els del gremi musical, que són els gremis.
Ja?
En Grammy. Ah,
potser amb l'accent.
Sí, que potser diuen Grammy.
Exacte.
Ja ens estarem equivocant. I sobre el Grammy de Fuster...
Va guanyar la Mariah. Precisament la 30a edició i portava un resum de la gala que se'n reparteixen més de 60. Allà, és una bestiesa.
Molts
premis. Que si hi ha amb les gales que en reparteixen una quinzena, ja duren estona, imagineu aquesta.
I ara hi ha els Grammys latinos.
No, imagina't.
Va fer Sevilla.
No compten, aquests no compten.
El 1988, en aquesta 30a edició, destacaven, però, la patacada absoluta del rei del pop, Michael Jackson, que va actuar en directe durant la gala, va ser el gran derrotat de la nit. El cantant que, lluny dels 8 premis guanyats per Thriller al 84, com explicaves l'altre dia, aquest any, el 1988, només havia aconseguit 4 nominacions pel seu LP, m'agrada molt dir LP.
Llarga durada.
Bad. Es deia Bat. Va haver de conformar-se amb un Grammy secundari. Va ser el gran derrotat, segurament...
Va quedar una mica descolorit.
Sí, segurament algú dels Grammys no tenia gaires ganes de premiar-lo, perquè l'àlbum Bat va aconseguir col·locar 5 de les seves cançons en el número 1 de les més escoltades.
Ah.
Però, tot i així, no es va veure reflexat això amb prèmits. Mira,
és que no em voldria equivocar, però diria que és el primer àlbum que no fa amb en Quincy Jones, de productor. Ara ho estic confirmant.
Mira, doncs el Quincy és el que tenia amb els Grammys. I llavors...
Sí,
el bo.
La col·laboració final entre l'intèrprete i el productor.
Veus? És que hi ha molta gent a l'ombra, que és la clau de l'èxit, eh?
Bat, per tant, per Michael Jackson, ho va tenir més good als U2. Uf. El titular deia U2 és el millor conjunt i Joshua Tree el seu so.
Hi ha gent quan diu que quan vol dir les dues coses diu U2.
Bueno, és que sempre hi ha hagut
el debat. Què prefereixes?
Ja dic U2.
No.
De U2 o U2, no?
Ah, U2.
No m'esteu entenent.
No.
Quan tu li dius, a veure, què vols? No. Raïm o, jo què sé, una mandarina? I diu U2. Volguem dir les dues coses.
Què? Sí? Qui diu això?
On ho has sentit?
A Terrassa.
A Terrassa hi ha gent que ho diu, eh?
U2?
U2. Com volguem dir? U2 coses.
A les dues, no? U2.
Ah, U2. U2. Pot ser.
Com amb dues.
No tenim referències.
És de Terrassa. És un localisme de Terrassa. U2. U2, com diuen a Terrassa, van ser els grans triomfadors de la gala amb grans noms com Bobby McFerrin, també,
home,
o la meravellosa Aretha Franklin, amb la categoria de R&B, que m'agrada molt el R&B. També l'amic Bruce, com a millor cantant de rock.
Ui, ja hi som.
I la inimitable, la millor veu femenina de pop, va ser per Whitney Houston.
Whitney!
L'Esther.
Abans...
A l'Esther Bey m'agrada molt.
És que abans sí que es feia bona música.
Mira,
m'has tirat la llengua.
Ja, ara ja no, però és que tot el que hi ha aquí, Bruce, Bobby McFerrin, la Whitney, Michael Jackson, que perd, però clar, imagina't, que havia de perdre.
Imagina't.
Que perdi Michael Jackson.
Medina indignada, des de la peixera, diu que no, que
bueno,
també
perquè
es fa bona música.
Encara no havia nascut, Medi, encara no havia l'hiperpop, però si no...
No.
Molt bona referència, Francisco.
És, sempre tiro de la mateixa.
Sí, l'hiperpop. A la boca. Bueno, va.
Bé, enmig de tanta estrella i de tanta veu meravellosa, també es donaven 3 Grammys, que en diríem els llatins, quan només eren 3. Que el diari els valorava com a situats en la categoria de diversos que pretenen acontentar el mercat hispanoparlant dels Estats Units.
No ha canviat res.
És a dir, eren els que no interessaven a ningú. Tot i tenir 3 guanyadors estrella, com Los Tigres del Norte, com a millor cantant mexicà nord-americà... Mira'ls.
Ai, que em sonen.
Ole.
Són un grupasso, eh?
Bons, bons.
Així, ara, amb aquesta intro podrien ser...
Qualsevol grup.
Tigres del Norte o aquell que, del
Les
poble...
Les Panteres del Sur.
O aquell del poble que agafa la pianeta i comença a fer el ball del dissabte.
Això, aquests són els orígens del reggaeton, no? Doncs, és a dir, això va anar derivant fins a acabar aquesta mena d'infern sonor.
Digue-ho. Però la joia de la corona d'aquests gremis, una mica menys importants, dels gremis llatins, van ser ell.
Lo tengo todo.
Todo. Em pensava que era Lluís Llach.
Bueno, és el nostre... el Lluís Llach menys nostrat, no?
Si em dius adéu...
És que a l'inici són el mateix, eh?
El mateix, aquest aire que surt infinit.
Sí.
Però sabeu qui és o no?
El Julio.
Julio Iglesias amb la cançó Un hombre solo. Després de rebre el premi va dir Ahora ya no soy un hombre solo. Tengo el Grammy.
És un acudit.
La frase cèlebre que deixa... Un premi que deia que es mereixia després de 20 anys de cantar. Una opinió qüestionable, ja que si haguéssim de donar un Grammy a tots els que han cantat durant 20 anys, jo què sé, començaria per Jaume Arnella o Josmar, també n'haurien de tenir un, no?
Ui, tant, on vas a parar?
Per exemple.
On vas a parar?
Això es mereix un Grammy.
Sí, home, i tant.
Sí, home, sí.
Qui més? El que passa és que... Sí que és veritat que Josmar va tenir aquest One Hit Wonder i després ara fa dies que ja no el sentim.
Bueno, no passa res. I qui més?
Viatgem en el temps, si voleu.
Mira, fem una cosa. No ens quedem...
Me la guardo?
Sí, guarda-te'l perquè... Vinga. A veure si tens referències. Tu que ho saps tot, de notícies...
Vintage.
Sí, una mica vintage. De... Los Rebeldes van guanyar algun Grammy o no?
Podrien.
Podrien. Va, fem una cosa. Li preguntem a un dels membres de Los Rebeldes, al Vic Dani Pérez. Què tal?
Hola, buenas. Bona tarda.
Clar, què tal? Molt bona tarda. Tu ets saxofonista.
Sí.
Molt bé. I actues a Madrid aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, sí, estem a Madrid amb el 45 aniversari de Los Rebeldes.
Home, és important això, però és que, no sé, saps què passa, Dani, que nosaltres aquí des de la fabricació ens agradaria també venir-te a veure a Caldea, perquè sabem que també hi treballes.
Com?
Explica'ns això. Clar, és que o sigui, t'ha parlat de Caldea sí, cap allà. Ara estàs a Caldea o no, Dani?
No, no, aquesta temporada no, no hi he estat jo.
Oh, però això vol dir que hi has treballat.
Com?
Hi has treballat a Caldea, de saxofonista.
Sí.
I explica'ns una mica en què consistia aquestes sessions.
Vam fer un espectacle en què intervenia jo i uns acròbates.
Sí, home, sí.
I llavors allà a la part central doncs, sortia allò amb el saxo, feia la meva part i després les acròbates. Però no em mullava, ni anàvem amb banyador,
Ah, val, ah, aquesta no, és la curiositat.
Era la gran pregunta.
I, clar, tu anaves vestit normal, no, Dani? Com...
Sí, sí, sí.
Sí? Clar.
De fet, sí que em mullava, els peus, però i inclús algun xorro d'aigua d'aquests que salten.
Clar. I perquè ens ho imaginem, perquè nosaltres, que som molt, molt, molt fans de Caldea, Dani, on estava situat? A la llacuna interior, era?
Sí, la llacuna interior. Hi ha un pont, i estava sobre el pont, es ficava un petit escenari,
sí.
I em col·locava dalt de l'escenari.
I quins temes tocàveu?
Doncs l'última temporada vaig tocar un tema del Michael Bublé.
Clar. Veus?
De Michelle.
Sí, cantava i tocava, i després també tocàvem un tema dels Imagine Dragons.
Oh, bona també aquesta. I Mediterrani o no? O sigui, Los Rebeldes també sonaven o no?
No, en aquell moment no vaig ser cap de Rebeldes.
Ah. Bueno, escolta, com es prepara aquest cap de setmana? Ens centrem en aquest concert, aquest 45è aniversari de Los Rebeldes a Madrid. Deu tenir ganes, no, Dani?
Doncs la veritat és que sí, moltes ganes. A més, jo fa molts anys que no hi col·laboro amb Rebeldes. Vaig estar durant 15 o 17 anys amb ells i ho vaig deixar per la meva carrera i ara torno a tocar amb ells després de molts anys i em fa molta il·lusió.
Bueno.
I bueno, serà una festassa perquè avui també estarà Loquillo, estarà l'Edel Roth, estarà els originals de Bell des de l'any 79, estarà també el cantant dels Cigarros i, bueno, i sorpreses que hi haurà.
Bueno, doncs fareu un viatge en el temps que de ben segur. A veure si feu també una parada a Barcelona.
Seria molt xulo, i tant.
No? No t'agradaria? No us agradaria?
I tant, que sí.
Tenim piscines per aquí també, cobertes a Barcelona, Dani?
Mira, sí, una bona manera de fer alguna cosa diferent.
I sentir-te com a casa. Dani, moltíssimes gràcies, de debò. És que nosaltres és aquí des de la fabricació tenim com a l'Ehard, que sempre té l'ull posat.
Sí, home, i tant, aquest saxofonista.
Amb el saxofonista, doncs, que tocava a Caldea. Ara sabem que no ets tu, però que tu has estat...
Home, ha estat un d'ells,
un
clar.
D'ells, que això és importantíssim. Vic, Dani Pérez, gràcies, i que vagi molt bé aquest cap de setmana a Madrid.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
Una abraçada, bona tarda.
Una cosa, a mi aquesta cançó és una de les meves preferides.
Tu diràs.
Perquè,
boníssim.
No, Francisco, tu com a expert musical...
Això, o sigui, Rebeldes són un grup de rock and roll, d'aquell rock and roll a tota la vida, una mica rockabilly, però d'un nivell... És que és el de sempre. Si fossin de Massachusetts, aquesta gent estarien tindrien 10.000 gremis.
Veus.
No falla.
Bueno, nois, ho hem de deixar aquí. No ens dona temps per més vintage, però això sí, marxem a publicitat. I a la tornada, Harge, amb
sí.
Qui farem la digestió avui?
Doncs mira, parlarem del gremi, en aquest cas de la pastisseria. Aquesta crisi del cacau, que sembla que bé, podria amenaçar la temporada de mones de xocolata. Ara per Setmana Santa i parlem tot plegat amb Lluc Cruselles.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, 2 minuts i ens situem al punt de 3:45 de la tarda. Ara us ho explicàvem, amb la crisi de l'oli totalment consolidada, Harke, arriba ara, que no ens ho esperàvem, la crisi del cacau.
Sí, noia.
Les circumstàncies són a veure, són similars, una, us ho expliquem, una sèrie de males collites seguides que acaben repercutint en un increment desproporcionat del que seria el producte final, que és com la xocolata, la nostra xocolata. En aquest cas, a Costa d'Ivori i Ghana, dos països que acumulen més del 60% de la producció de cacau mundial, bastant per sobre, això sí, d'altres com ara Brasil, Indonèsia o bé Nigèria. Hi ha preocupació, no ho sabem, i per això doncs, avui fem la digestió sobre aquest tema, perquè el preu de la xocolata, ens ho explicava ara la Harke, no es dispari en els propers dies.
Sí, i a més, ho dèiem, que si hem de parlar de xocolata, nosaltres ho fem amb el millor xocolater del món, que és el Lluc Cruselles, que ha passat, ja ho sabeu, des de molt jove, pels millors restaurants, pastisseries i també escoles de formació de casa nostra, com ara l'escola de pastisseria Hoffman o el restaurant del gran Nando Jubany. De fet, fa uns anys va guanyar el premi a millor mestre xocolater del món i és un plaer saludar-lo també aquesta tarda al Fabricació Pròpia. Lluc, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé i content d'estar aquí amb vosaltres.
Mira, et sentim molt entusiasmat. Per tant, no sé si hem de patir o no per aquesta crisi de la xocolata, que també seria la teva matèria prima, Lluc.
Jo crec que si haguéssim de patir per totes les coses que ens preocupen a la vida, tindríem un problema. Per tant, entusiasme, il·lusió i a la vida que per això estem. I la veritat és que, evidentment, és un problema o una pega que hi ha ara mateix, però com moltes altres, llavors a partir d'aquí hem de buscar solucions i intentar que entre tots acabi repercutint el mínim al client final, no?
Ens consta que el teu cacau preferit és el d'Indonèsia. No sé si, ara parlàvem de preus disparats, de producció de cacau mundial a Costa d'Ivori, Ghana, altres països, no sé si el cacau d'Indonèsia també doncs, ha patit aquest increment de preus.
No tant. Sí que és veritat que tot està repercutint perquè al final en un món tan globalitzat res queda exempt, no? d'una cosa així.
Tot va lligat, no, Lluc?
Esclar, sí, evidentment també les grans empreses que tenen el control del cacau al món al final fa que tot la globalització s'estabilitzi una mica, no? Però sí és veritat que l'últim any, ja l'últim any i mig, tot ha anat amunt. El desembre va haver-hi una gran pujada també i ara doncs ja hi tornem a ser. Però sí que és veritat que això no afectarà directament, per exemple, una campanya com és ara, que és Pasqua, que és ja, no afectarà això directament els preus actuals, sinó en un futur, no? Perquè això són preus de compra que assumim nosaltres en un moment, però la xocolata que estem venent ara, el cacau no ha estat comprat ara mateix, està comprat ja fa un temps, per tant, és algo que repercutirà d'aquí un temps, però la nostra mentalitat sempre és intentar que fer un absorbir el primer cop una miqueta nosaltres i tot i que al final ens acabi repercutint a nosaltres a nivell de costos, doncs preferim que tothom pugui tenir la seva mona de Pasqua, tothom pugui tenir el seu torró i esperar que sigui algú momentani o espontani que en un futur no vagi a més.
Per tant, en principi, els padrins i les padrines per aquesta Pasqua, i especialment no, els que compren aquestes mones de xocolata, no hauran de patir, Lluc.
N'han de patir.
Molt bé.
Evidentment, l'inflació i cada any fa que tot poc o molt pugi, però sí que és veritat, nosaltres hem intentat mantenir gairebé els mateixos preus que l'any passat i ja et dic, parar una mica el cop nosaltres perquè entre tots ho hem de fer tot.
Lluc, clar, també t'hem trucat perquè tu fas aquestes mones de Pasqua fantàstiques de xocolata. No sé quines, i a més cada any em presentes de noves i de diferents. No sé si ens en pots avançar alguna nova, una mica de la selecció de mones per aquest any.
Aquest any, haig de dir que hem fet una col·lecció tota nova. Són animals, però sí que són animals amb una identitat molt de la nostra marca. La nostra marca es caracteritza per aquesta identitat que és tot com tot geomètric, i en aquest cas són uns animals que segueixen aquesta línia i que al final l'intenció és que tu ho vegis sense la caixa i sense res de la marca i sàpigues que és nostra.
Lluc, Eucària seria la teva nova xocolata, no? Que va, si no m'equivoco, vas presentar a finals de l'any passat. No sé com va, i també aquest anunci o aquest augment dels preus que tu deies, que les xocolates les compreu no per ara, sinó més a llarg plaç, si això també està afectant una mica els productors de xocolata, com seria també el teu cas amb Eucària.
Sí, evidentment, poc o molt afecta, però el balanç és molt positiu. Jo crec que és un producte que cada cop té més valor i cada cop se li dona més valor. Estem entre tots intentant, doncs, posicionar la xocolata allà on li toca, no? Com s'ha fet molt bé amb el cafè, per exemple, i crec que el camí és aquest. Per tant, jo crec que una cosa compensa l'altra, que aquest posicionament també fa que sigui una cosa, doncs, més exclusiva, que la gent la valori més, que la xocolata ja no sigui aquell simple producte que compres per anar al supermercat i que tant li fa. Doncs ja parlem d'orígens, parlem de processos, i crec que això li fa donar un valor a més que compensa aquest encariment, no? Sí. Llavors, el nostre balanç és molt positiu d'aquest primers 5 mesos o mig any de marca, i contents d'intentar fer arribar aquest producte de la manera més accessible possible, però amb la qualitat i la categoria que li toca.
Lluc, tu ets molt jove, ja fa, de fet, més de 10 anys doncs que et dediques al món de la pastisseria, i concretament de la xocolata. Clar, hi ha gent que treballa a pastisseries i acaba avorrint el dolç. No sé si, clar, tu ets molt jove, si et fa por acabar avorrint algun dia la xocolata.
No és el cas. Jo crec que la xocolata... És difícil avorrir-la, però també és veritat que el dia a dia, al final, la veus com un producte, no tant com un aliment. Llavors, tampoc estem tot el dia devorant xocolata. Vull dir que, en aquest cas, no crec que l'avorreixi.
Clara, hi ha dos quarts de quatre, sí que és veritat que hi ha molta gent, haurà dinat, i haurà acabat els postres. Potser és un bon moment, no?, per acompanyar el cafè, una presa de xocolata, que o en quin moment del dia diries tu que és una bona hora per fer allò, una presa de xocolata?
Jo sóc bastant de just al despertar, al matí, al llevar-me, i després de dinar.
Val. Per sopar no, perquè a vegades hi ha gent que després no pot dormir, Lluc?
Ja, és curiós. Però, bueno, també tinc una cosa, que tothom qui sé que menja xocolata és un ingredient que transmet felicitat. No hi ha ningú que menja xocolata i estigui trist. Per tant, això és el bo i bonic d'aquest gran ingredient.
I tu n'ets la prova, Lluc, sempre tan entusiasta i tan simpàtic. Sempre que t'hem trucat, doncs això, ha estat un plaer parlar amb tu. Lluc Cruselles, mestre xocolater, moltíssimes gràcies per atendre, i que puguem seguir gaudint de la teva xocolata per molts anys més. Gràcies, Lluc, una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Merci.
Radio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Si no, aquí no acabarem. Com estàs, Pau Massip?
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Què t'ha passat?
Ric, m'he tallat amb el...
Amb què? S'està posant una...
Una tireta.
Una tireta.
Ja ho saben. Perquè estava fent l'altra actualitat amb l'equip i he tingut un incident.
Vaja, però estàs bé, trobes bé.
Jo em trobo bé, estic bé, gràcies.
Estàs bé.
Estic bé. Fent el gest. A veure, l'Ester m'ha curat, eh?
El que sigui per digues. Treure'm temps de la meva secció...
Mira, no siguis bandarra, Pau Massí, que portem 10 minuts trucant, eh?
Perdona, ha començat a sonar la sintonia i jo estava dins de l'estudi.
Sí, home, perquè la Paula ha hagut de posar aquí coixinet. Perquè
baixessis.
M'ha estat a punt de trucar verificat i tot. Va, verifica'ns com tenim la setmana, si us plau, perquè déu-n'hi-do, eh?
Bé. Tenim una setmana bastant plena.
Sí.
I encara poden passar més coses.
Més coses?
Com sempre, carai, com sempre. Tu. Sí, perquè el cas Koldo, el cas Ábalos, o com diu el PP, el caso Sánchez, segur que donarà més titulars. Avui llegia que, em sembla que era la Voz de Galícia, relacionava una compra de mascaretes amb Salvador Illa, que era ministre de Sanitat
sí,
en aquell
correcte.
Moment.
Sí.
Per tant, pot ser que Illa... Illa la setmana passada va dir que ell va donar moltes explicacions durant la pandèmia i que no hi hauria cap problema en donar-ne més
si ho ha d'explicar, ho explicarà.
Congrés, exacte.
Bueno, molt bé.
Però, bé, clar, tenim en compte que Illa és... precandidat del PSC a les eleccions catalanes que ha d'haver l'any que ve, i aquest tema pot ser recurrent i li poden anar traient. Però això no ho sabem. Cas Koldo, cada dia sortiran coses, segur. Haurem d'estar pendents.
Molt pendents.
El PP també demana la dimissió de Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Però bé, anem a el que sí que sabem que hi serà segur.
Què passarà? A veure, aquesta setmana, quin dia ens...
Doncs mira, demà...
Demà dimarts.
Demà dimarts, aquí a Catalunya, comença un ple extraordinari al Parlament, un ple monogràfic sobre la situació de la pagesia catalana. Uh-huh. Recordem, la setmana passada, de fet, us ho vaig explicar aquí en directe, que estava seguint la protesta dels pagesos i la roda de premsa, després de la reunió entre el Departament d'Acció Climàtica i els pagesos, es va acabar amb diversos acords. Dos d'ells. Un és que tots els que van formar part d'aquesta reunió, és a dir, el Sindicat Unió de Pagesos, el Sindicat Joves Agricultors i Ramaders, la Federació de Cooperatives i aquesta nova plataforma que s'ha creat al voltant d'aquestes protestes dels pagesos, que és Revolta Pagesa, doncs tots aquests grups parlaran en aquest ple monogràfic, tindran dret a la paraula per explicar la situació del sector, de l'agricultura, de la ramaderia catalana... I tindran això, et podran explicar les seves opinions, les seves reclamacions davant dels partits. I a més, un altre dels punts que es va acordar en aquesta reunió que es debatrà aquesta setmana al ple és el canvi de nom del departament. Recordem que actualment es diu Departament d'Acció Climàtica, Agenda Rural i alguna cosa més, i que es va perdre en el seu moment el nom d'Agricultura, que algunes entitats, per exemple, Sindicat Unió de Pagesos, ja van criticar que es deixés de dir Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè consideraven que es menys tenia o s'abandonava el camp. Mm. Doncs ara aquest nom, en principi, es recuperarà. El conseller va explicar que ho portarà a votació en aquest ple i que vol que sigui un compromís de tots els partits que aquest nom es recuperi i que es mantingui
en el futur.
Escolta, i aquest ple de pagesia, que com dius comença demà, quina és la previsió? O sigui, que només tindrà lloc el mateix dimarts?
No, dimarts, dimecres i dijous.
Val.
Sí, és d'aquests plens llargs.
Molt bé, doncs
sí.
Tindrem en compte a veure què es diu. Serà molt interessant seguir-lo.
Sí, tant.
Tot el que es digui.
Llavors, dimarts, demà.
Estats Units, no?
Estats Units.
Què passa, Estats Units?
No és un dimarts qualsevol.
No.
És el superdimarts. Superdimarts vol dir que 15 estats voten en les primàries per a elegir els candidats a les eleccions que es faran al novembre. Voten, ho tinc aquí apuntat, als estats d'Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant. Són uns estats que són importantíssims, perquè si... No?
Bé,
si surt,
no tant si no per als estats en si, sí que és Califòrnia, és dels més grossos, és el... juntament amb Nova York, dels estats més poblats d'Estats Units, llavors són molts delegats els que s'escullen aquest superdimarts. El que sí que és veritat és que és això, que si tu guanyes en la gran majoria d'aquests, doncs, per dir-ho així, les primàries ja...
Ja les tens guanyades.
Ja està, sí, tot comptat i debatut. De fet, Nikki Haley, que és la contrincant de Trump, té 43 delegats justament perquè aquest cap de setmana va guanyar el districte capital, a Washington, D.C., que és un dels districtes que és més contrari a Trump, però realment és un districte demòcrata, és molt petit perquè són només 19 delegats. Ara mateix Trump en té 244 i Haley només 43. Vull dir que...
Però jo m'al·lucina, saps què? Ara estava pensant, sí, amb la, o sigui, la rapidesa, com transcorre el temps. Vull dir, perquè no, a l'inici de la temporada estàvem parlant del que passaria al novembre i és que ja estem al març. Vull dir que d'aquí res ja estarà l'abril i això va rapidíssim.
Sí.
I crec que Donald Trump també està pendent ara de la justícia. Vull
sí,
dir que...
hi ha diverses coses. Trump té diversos fronts oberts en el tema judicial. Un és directament relacionat amb les primàries, i és que hi ha diversos estats que volen impedir que es presenti pel que va passar al Capitoli ara fa 4 anys. Mm-hmm. N'hi ha que ho volien impedir, però que al final no ho han impedit que es presenti, i Colorado, que és un d'aquests 15 estats que demà vota, sí que ho ha impedit. Llavors, ara, abans de baixar, llegia que hi ha diversos mitjans d'Estats Units que diuen que és molt probable que avui el Suprem ja es pronunciï i digui si Trump es pot presentar o no a les primàries, perquè el govern el que ha fet és retirar la seva butlleta. La gent que vagi en aquelles primàries i vulgui votar el candidat del Partit Republicà no podria votar Donald Trump.
Val.
Exacte. Però és el dubte. Perquè, clar, aquí hem d'explicar que hi ha una diferència d'Estats Units amb, per exemple, amb Espanya, amb Europa, que és que el Donald Trump només no serà president si està condemnat a presó, si està a la presó. Si no està a la presó, ell pot ser president. La llei dels Estats Units no... Això de la inhabilitació, per dir-ho així,
sí,
no queda recollit en la Constitució que afecti el president. Vull dir, si ell està condemnat a pagar una multa, doncs paga la multa i ja està. Exacte. Llavors...
Doncs veurem què passa. A veure aquest superdimarts que, com ens explicava en Pau Massip, doncs tindrà lloc demà. Però, important també, casa nostra, dijous.
Dijous, a les 11 del matí... Estarem molt pendents del Congrés dels Diputats perquè dijous, a les 11 del matí, ha estat citada la Comissió de Justícia que ha de votar la llei d'amnistia. Recordem que fa unes setmanes al final no va tirar endavant perquè Junts no va veure clar l'últim moment i no hi va votar a favor. PSOE i Junts estan negociant i després de rebre l'aval de la Comissió de Venècia, que això sí que és veritat que el Partit Popular, com que té majoria al Senat, va demanar un informe a la Comissió de Venècia, que és un grup d'experts europeus, per veure si la llei aquesta era constitucional o no. La Comissió de Venècia diu que és constitucional...
Ho han ratificat, sí.
Sí, posa algunes...
alguna pinzellada,
sí,
no, que es podria...
Demana que el govern i l'oposició dialoguin més per aprovar aquest tipus de llei. No acaba d'aclarir si el tema de que hi estigui terrorisme o no el text els afecti d'alguna manera, però allò, a l'engròs ha dit que sí, que la llei es pot aprovar i tirar endavant. Per tant, els socialistes se senten avalats i ara és tancar el que els últims serrells amb Junts. Clar, aquí també hi ha un tema, que és que un dels negociadors era... és Jordi Turull, que la setmana passada va estar convalescent perquè es va estar recuperant un parell o tres de dies d'un infart a l'hospital. Ja està recuperat, ja ha sortit de l'hospital, però clar, no sabem...
Ara en quin punt, no? O sigui, qui està negociant ara mateix.
Com això va afectar les negociacions, perquè sí que és veritat que això, aquestes coses, encara que sí que estiguem parlant de política, el tema personal fa molt. I si, per exemple, Jordi Turull, amb tot aquest temps de diàleg i tal, ha aconseguit bona sintonia amb Santos Cerdán o amb altres membres del PSOE, sí que és veritat que aquesta relació, vulguis que no, ajuda a que aquestes coses surtin bé.
Mira, Pau, en 10 minuts ens situem al punt de les 4 de la tarda, però és interessant també remarcar què passarà divendres, que és 8M.
Divendres 8 de març, hi haurà protestes, vagues, convocades, manifestacions, etc. Jo només volia recordar, perquè ja ho he vist a diversos llocs, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. De la Dona Treballadora. Perquè ara es diu de la dona i sembla que el tema de la dona treballadora ens hem oblidat. I recordar simplement que aquest dia es va instaurar perquè el 1857 hi havia una vaga obrera del sector tèxtil als Estats Units i hi havia una fàbrica on protestaven, on treballaven més de mig miler de dones, i la van incendiar i van morir gairebé 150 dones de les treballadores. Moltes eren migrants, joves, etc. Per això se celebra el 8 de març, perquè és el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
I d'aquí també el color morat.
Exacte, exacte. Per això que a vegades ens n'oblidem i ja parlem només del Dia Internacional de la Dona i res, simplement...
Tenir-ho clar.
Exacte.
Doncs això serà aquest divendres, 8M, com deia el Pau Massip, Dia Internacional de la Dona Treballadora, però és que diumenge també tocarà treballar perquè toquen eleccions pel que fa a Portugal.
A Portugal. Que recordem, les eleccions a Portugal es van convocar perquè hi havia un cas de corrupció contra el primer ministre António Costa, una investigació que parlava d'unes presumptes... bé, com el cas Ábalos, uns presumptes beneficis per uns contractes, algunes ajudes del govern. El cas, seguint els mitjans portuguesos, ha quedat gairebé en res. No hi ha acusacions, no hi ha proves molt contundents, però les coses van anar com van anar. Portugal, a la que va sortir el cas, el president va presentar la dimissió, va anunciar que convocava eleccions. De fet, no es presentarà António Costa. I la qüestió és que el partits de centre-dreta, que és Partit Socialdemòcrata, tot i que aquest nom és de centre-dreta, han creat una aliança de 3-4 partits que podria donar-los la victòria, però que no podrien aconseguir majoria absoluta, i la qüestió és que podrien dependre de l'extrema dreta a Portugal, que és un dels països que fins ara se n'havia mantingut més al marge, gairebé no n'havia tingut de representació al Parlament, ara ja fa un parell de mandats que en té, i amb aquestes eleccions diumenge doncs podria ser que l'extrema dreta influís en
també
el govern portuguès.
En aquest govern. Fem una cosa rapidíssimament, perquè ja tenim la trucada verificat activada, cap de setmana de cinema.
Sí, i de molt de cinema, i podrien ser molt bones notícies pel cinema català. Dissabte a la nit s'entreguen els premis del Festival de Màlaga, que és un festival que tradicionalment té molt d'apreci pel cinema català. Els actors, els directors, les pel·lícules, les produccions catalanes acostumen a sortir molt, molt ben valorades, premiades, etc. I diumenge...
Ep.
Nit dels Oscars.
Doncs veurem què passa. Fabricació Pròpia està treballant per una corresponsalia, només et dic això, la catifa vermella. Heu de seguir el programa.
Home,
aquesta setmana.
Una mica de pauet i tindrem, no?
Una mica de pauet, gran pauet, ja veuràs. Pau, moltíssimes gràcies. Vinga, no, va, truquem al verificat.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Doncs ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora comptem també amb els companys de Verificat que posen la lupa a declaracions de polítics i tot el soroll que circula a les xarxes. Ara que els pressupostos, ho dèiem a l'inici, estan a l'ordre del dia, ens hem fixat en algunes de les propostes que fan els diferents grups parlamentaris, en aquest cas de JxCat, on es recull una de molt, molt interessant. Bonificar l'impost de successions al 99% per filles, fills, parentes i ascendents. Parelles, volíem dir. El grup assegura que a Catalunya es paga 20 vegades més que a Madrid. Però ens preguntem fins a quin punt això és veritat? Aquesta mesura serviria per revertir la situació? Les respostes, de fet, ells ho han verificat, de la mà de la Mar Bermúdez Jiménez, que és fact-checker de Política Verificat. Què tal, Marc? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Marc, explica'ns. Mira, ens queden res, uns minuts encara, però primer de tot, per posar una mica en situació als oients, què és l'impost de successions i, sobretot, com es calcula?
Mira, és molt important parlar d'aquest tema perquè precisament és tan complex que genera moltíssima desinformació. Llavors, entendre què és i com es calcula és la base de tot. Llavors, què és? Doncs, bàsicament, és allò que nosaltres paguem quan rebem una herència. Aquesta seria com la definició base. I cal remarcar que és un impost estatal, és a dir, que l'Estat marca per llei quina és l'estructura d'aquest impost i després cada comunitat autònoma pot posar-hi doncs, les seves reduccions o bonificacions i, per tant, cadascuna té una mica unes condicions diferents. I com es calcula? Doncs, bueno, aquí també està l'altre quid de la qüestió i és que és molt complex a calcular, que hi ha moltíssimes variables que s'han de tenir en compte, que van des de la relació familiar que hi ha entre el difunt i la persona que hereta i, per exemple, també el capital que té la persona que hereta. És a dir, els mateixos experts ens ho han dit que és un dels impostos més complicats d'entendre.
D'entendre. Mira, Marc, aleshores com podem saber? O sigui, la pregunta és gairebé obligatòria, no? Com podem saber si Catalunya paguem més o menys que altres comunitats autònomes?
Doncs clar, aquí és el que nosaltres hem pogut analitzar i el que hem vist és que realment no ho podem saber. Vull dir, aquesta afirmació no es pot fer a trets generals. Que podem dir que en algun cas molt concret algú paga 20 vegades més podria ser, però no és, diguem, la tònica general. Llavors, què ens hem de fixar o què sí que podem afirmar, no? Doncs podem dir, per exemple, dades que ens han sorprès i que al voltant de tot això doncs, ens ajuden a entendre la situació d'aquest impost. Doncs mira, el 2022 el 74% dels catalans van haver de pagar menys d'un euro o un euro. I això, diguem que és una dada doncs, bastant, no sé, impactant.
Sorprenent, clar.
Exacte. I per què passa això? Doncs, per exemple, perquè hi ha reduccions, no? Doncs, si s'hereta un habitatge habitual, hi ha una reducció del 95%. A més, si qui hereta és una filla, fill, parella, pares, avis, hi ha una reducció de 100.000 euros. Llavors, aquí una de les expertes ens posava un exemple i ens deia una herència inferior a 100.000 euros pràcticament no hauria de pagar res d'aquest impost. I clar, el que també bueno, és sorprenent com en contraposició és saber que Catalunya és la comunitat autònoma que més diners ingressa amb l'impost de successions. És una dada del Consell General d'Economistes d'Espanya.
Clar, deixa'm preguntar-te ara, perquè déu-n'hi-do. Clar, Marc, quan hereten? Vosaltres ho teniu, aquestes dades, en general, els catalans?
Sí, les tenim del Departament d'Economia i Hisenda i, bueno, clar, per entendre bé això, no? Doncs surt tots aquests diners que s'ingressen, doncs sabem que el 76% de la població el 2022 va heretar menys de 150.000 euros. Són molts números, jo ho sé, és complex, però, bueno, més o menys, 76% és una part molt important i això, menys de 150.000 euros. Després, el 45%, que és doncs, una miqueta menys de la meitat, però allà arribant, barata menys de 50.000 euros. I la més important de totes és que només un 2% de la població barata més d'hasta 800.000 euros, que és com, diguem-la, quan la barem de càlcul el tram més elevat.
Més elevat. Per tant, per anar acabant, la pregunta que ens plantejaven, que vosaltres heu verificat d'aquesta manera, Marc, podríem dir que aquesta mesura que proposa Junts i que ja tenen altres comunitats autònomes, com ara Madrid, recordem-ho, de bonificació del 99% de l'impost de successions, quin impacte tindria? Això ho heu pogut verificar?
Bueno, aquí la conclusió que hem pogut arribar és, primer, que aquest ja té el títol, tal com es planteja, de bonificar el 99% de l'impost de successions, no és ben bé així, perquè el que es bonifica realment és la quota, que és una altra d'aquestes moltes variables que influeixen en el càlcul. Llavors, sí que hem pogut dir que impacte tindria, sobretot en aquestes persones que hereten més quantitats econòmiques. I, per altra banda, també hem pogut arribar a la conclusió i verificar que no tots els catalans paguen 20 vegades més. Clar. I que generalitzar aquesta comparació no és ben bé així. I, per tant, aquesta mesura doncs, tindria un impacte, però no seria tampoc clau per marcar una diferència amb altres comunitats autònomes.
Doncs, Mar Bermúdez, moltíssimes gràcies per aquesta trucada verificat. Sempre és un plaer escoltar-vos i, sobretot, doncs, tota la feina que feu, ja sabeu, des de verificat. Marc, gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres, igualment. Bona tarda.
Vinga, un minut, que ens separa ja del punt de les 4 de la tarda, moment en què connectarem amb la Sandra Gómez perquè ens expliqui doncs, totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora. I a la tornada, mireu, tenim moltes ganes de parlar amb ells. Són els Bravo. Quedeu-vos amb aquesta idea, perquè de la musicoteràpia ara arriben als escenaris de Barcelona. Parlarem amb el Dani Royo, amb la Paula González i amb l'Aitor Laiseca, que formen part d'aquesta banda de música que neix d'aquestes sessions de musicoteràpia que en Dani feia persones en diferents graus de discapacitat. Ara, la festa grossa arriba aquest dimecres amb aquest concert de presentació a la Sala Apolo de Barcelona. D'aquí res, aquí, al Fabricació Pròpia, en parlarem amb ells. Fins ara.